em va prometre que aquesta màscara em faria més forta, que ningú se m'acostaria al transport públic ni al carrer i que les botigues em farien regals per perdre'm de vista. La màscara té propietats màgiques, sens dubte. Es nota que està posseïda per l'esperit transdimensional de Letícia Sabater.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. El Festival de Cinema de Terror de Sabadell segueix creixent en propostes i la seva 11a edició ha ofert un programa variat que, a part de les projeccions, també inclòs altres propostes relacionades amb el gènere. En el programa d'avui en farem crònica amb la veu d'alguns dels protagonistes, concretament amb la veu del director de Slasher, Alberto Armas, els directors del Sabater d'Ordis, David Ruiz i Pitu González, dos dels integrants del podcast Ningú no és perfecte, Ignasi Arbrat i Aran Bonmatí, i amb l'autor del llibre Encadenat, Josep Maria Luzán. Encara relacionat amb els festivals, farem un petit avanç de la 20a edició del Festival Nits de Vic, amb el seu director Quim Cruselles, i acabarem recollint les experiències d'un dels túnels de terror d'Horrorland, altrament dit, i a sobre venia por pan 2.0. És el que donarà de si el 15è Quimèric d'aquesta 7a temporada, que fem possible amb l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció, la Clara González a les xarxes socials i el Toni González a les vies de so.
Gamers, trequis, padawans i jetis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric. Notícies del Fantàstic.
Els friquis del Vallès estan d'enhorabona, ja que hi ha una nova botiga friqui. Ha obert les seves portes a Barberà del Vallès, a quasi casa teva, no, Iker?
Pràcticament a tocar la meva casa, a dos carrers.
Es diu el Regne de Valinor, a mi el nom ja m'agrada, ja,
sí.
Ja implica fantàstic.
I ja ens podem imaginar que per això he escollit aquesta música del Senyor dels Anells. Ens vam apropar al carrer de Marquesos de Barberà, al Regne de Valinor, on ens podríem esperar un grapat d'elfs de les Terres Imperibles, però no. Era una tenda de jocs, de taula, de rol i de... una mica de tot.
I tu, el nom no és exactament precís?
Sí.
No? Ja vas posar-te aquí, tiquis-miquis, no?
No, home, no. Bueno, però ja us podeu imaginar que ja m'ha provocat un forat a la meva cartera.
Ja... abans d'obrir ja comentaves, que s'estaven movent coses aquí,
Clar, perquè a mi m'interessa i... A veure... Amb perdó, tenir al costat de casa el Triangle Friki m'interessa molt.
Home, de moment tens una botiga.
Sí.
Estaria bé que això fes un efecte crida
i n'obressin
una... 15.
Això mateix. I a més és una de les botigues que més m'interessa perquè, clar, a mi personalment m'agrada molt pintar miniatures.
Mm-hmm.
Això mai ho he dit al programa, però a mi m'agrada molt pintar miniatures, no? I precisament aquesta és de miniatures, de wargames, de jocs de rol i no tant de jocs de taula. I això, personalment... Bueno, a la Clara i a mi ja ens té comprats.
Em vas dir també que tenien un espai, no?, que es podia utilitzar.
Sí, tenen habilitat unes quantes taules, principalment per fer això, de jocs de wargames, no? Però també les tenen preparades per jocs de rol. I això és molt interessant perquè ja ens han ficat en un grup per fer un joc de rol.
Mira,
així
molt
que,
bé.
Estem preparats i... Què et sembla si escoltem el Ferran Marín? Perquè va ser a la inauguració, van obrir la tenda per crear aquesta una comunitat, aquí a casa nostra, a Barberà.
Doncs escoltem-lo.
Y bueno, acabo de abrir una tienda de juegos de mesa, de juegos de miniaturas y cartas Magic, cartas coleccionables, wargames, todo tipo de wargames. Y bueno, y vamos a intentar crear una comunidad aquí de jugadores para que podáis venir a jugar, podáis venir aquí a participar, lo que no podáis jugar en casa, pues aquí con las mesas oficiales y grandes de buen tamaño, podáis disfrutar aquí de vuestras aficiones favoritas.
Y justo en Barberà, que es una cosa que no esperarías, ¿no? Que quizá en Sabadell o ciudades más grandes, ¿cómo es que habéis escogido aquí Barberà?
Yo vivo aquí mismo en Barberà y he sido usuario de juegos como Warhammer, el Age of Sigmar, y me tenía que desplazar para ir a jugar a mi juego favorito. Y tampoco podía jugar en casa por espacio y al final pues decidimos con mi mujer y yo pues montar una tienda donde no solo nosotros podamos disfrutar, sino que pueda disfrutar todo el pueblo, que no hay, y eso ayuda mucho a poder montar montar una tienda como esta. Y bueno, y al fin es para todo el pueblo, para todos los clientes que sean aficionados a estos juegos y puedan venir aquí a jugar.
¿Ya te han llegado las primeras reacciones? ¿Qué opina la gente?
Sí, la verdad que la gente está bastante contenta. Algunas reacciones por Instagram que son muy divertidas, como que he pasado con el coche y he visto esta tienda y digo, esto no puede ser. Reacciones muy, sobre todo ilusionantes, porque veo que la gente de Barberá, hay mucha gente que está aficionada a esto y le faltaba una tienda como esta.
¿Cómo nace? ¿Por qué decidiste abrirla?
Por lo que te expliqué, que nos teníamos que cambiar de localidad para ir a jugar, pero aparte de eso, hacer un cambio radical en nuestras vidas, y al final nos echamos para adelante y decidimos montar esto, que también somos nosotros como pareja, somos muy aficionados a todo lo que vendemos, a merchandising, y al final decidimos pues llevarlo al público también.
Me comentabas que ibas a centrarlo bastante en los juegos de guerra, los wargames, como por ejemplo Warhammer 40.000 o el Warhammer Fantasy. ¿Cuándo empezaste a jugar a este tipo de juegos?
Pues antes del 2000, cuando era bastante jovencillo, empecé con el Fantasy antiguo. Y antes, en mi época, cogimos un localillo muy pequeño con cuatro colegas y montábamos partidas, y ahí empezó la afición de verdad. A montar, a pintar, a jugar con los colegas. Al final se ha ido haciendo tan grande Warhammer que es una barbaridad la cantidad de ejércitos, de miniaturas que hay ahora, que es una locura no poder jugar a esto ahora.
Es exagerado, hay demasiados. Supongo que haréis torneos y otros tipos de actividades, ¿no?
Sí. Cuando tengamos gente que quiera estar jugando y quiera venir a jugar aquí a las mesas, pues haremos torneos. Ya hemos hablado con el ayuntamiento también para si se hace un torneo en fiesta mayor o hay mucha gente que se quiere apuntar al torneo, pues nos dejarán unas salas y allí podremos hacer el torneo de Magic, de Pokémon, de Warhammer, de lo que surja.
Quimèric als festivals.
El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic arriba a la seva 20a edició la setmana del 18 al 23 de juliol. Com és habitual, des del certamen han avançat ja alguns dels títols que s'hi podran veure. Avui en parlem amb el seu director, el Quim Cruselles. Benvingut al Quimèric, Quim.
Hola, bona tarda, gràcies.
Abans d'entrar a la programació, pregunta obligada, com enfoqueu aquesta edició? Perquè és la 20a, suposem que té una càrrega, no? És important, especial.
Sí, tot i que nosaltres és això, que la gent que ve al festival ho sap i ho reconeix, que cada edició intentem doncs, que sigui molt cuidada pel públic, perquè evidentment nosaltres fem el festival pensant que som públic i allò que ens agradaria veure és allò que intentem oferir. I bé, també hi ha un tema de pressupost, jo crec que pel 25è, si arribem, el 25è aniversari, sí que farem una festa grossa. Però aquesta edició que volem és això, continuar amb la línia de portar una programació molt atractiva, combinant un cine molt comercial i a la vegada un cine d'autor, i equilibrar doncs, aquesta programació que té un públic bastant nombrós, i després també seguir potenciant les sessions infantils i les juvenils. Som conscients que el cinema, un dels forats que hi ha ara mateix, és la franja, sobretot adolescent, i pensem des del festival que, com que hi ha producció prou interessant, hem d'aconseguir d'alguna manera o posar el nostre granet de sorra, que sol dir, perquè aquest públic jove que doncs, ha après o els ha après a veure cine perquè el mira a través de mòbils o de dispositius molt petitons, que evidentment les coses evolucionen i per tant res a dir, però sí que pensem que la cine s'ha de poder veure al cine, amb una pantalla gran, amb unes condicions tècniques excel·lents i a la vegada amb aquesta col·lectivitat, amb aquest fet de compartir una pel·lícula i que si una pel·lícula de terror tothom salti alhora la converteix en una experiència diferent, o si és una comèdia poder doncs, contagiar-te de la rialla del costat també la converteix en un fet diferencial. Per tant, això, volem que la gent vagi al cinema i el que farem serà potenciar doncs, aquesta programació.
Clar, i viure l'experiència com cal, no? Com Déu mana.
Sí.
Aquest any la imatge del festival és la d'un ginkgo, no? Per què l'heu triat aquest any?
Doncs mira, perquè teníem al cap això, no? El ginkgo és un dels arbres més longeus que hi ha al món, és originari de la Xina, hi ha fòssils de fa més de 200 milions d'anys trobats, i el que hi ha viu que té una edat més més avançada té més de 2.000 anys. Abarca que representava una mica aquest recorregut, aquesta experiència adquirida, però a més el ginkgo és allò, que és un arbre jove, es pot dir, perquè té una capacitat per regenerar-se i per cada estiu, finals d'estiu, tornar a mostrar aquestes fulles de color daurat que tenen forma de ventall, no? Que diu la llegenda que els primers ventalls van ser fulles de ginkgo. Doncs ens semblava una figura prou bonica. L'hem representat amb 20 branques, que serien les 20 edicions que porta a sobre, i amb el fanalet, que és un element molt i molt habitual a les cultures del sud-est asiàtic, per representar la llum que ens guia, no? La llum que ens il·lumina el camí que vindrà. Per tant, és una imatge de passat, d'un passat que cal mirar, perquè l'esperit que té el festival és aquest, és un esperit de col·laboració, de participació, d'anar creixent de forma natural, sempre que es pot, amb el pressupost, amb l'equip que hi ha, amb les col·laboracions, doncs anar creixent en programació i a la vegada mirant cap al futur amb ganes i il·lusió, que som uns apassionats, vaja, i és el que continuarem fent.
Si entrem ja en la programació, heu avançat ja 4 títols, anem a veure què ens pots dir d'aquests títols. Comencem per Sacre.
Sacre és una de les grans pel·lícules d'acció de l'any, una de les pel·lícules més esperades de provinents de l'Àsia, i és la nova pel·lícula del Donnie Yen. El Donnie Yen sol hi ha no només per les pel·lícules que fa a l'Àsia, Hong Kong, Xina, sinó també per les seves produccions internacionals. En aquesta setmana ja el podrem veure a John Wick 4, on intervé juntament amb el Keanu Reeves. I a Sacre el que ha fet és ell dirigir, interpretar i coreografiar les escenes d'acció d'una adaptació d'un gran clàssic de la literatura xinesa, que és Semideus, Semidimonis, i que no deixa de ser una mena de Robin Hood, dels que ajuden els pobres, doncs, aprenent una mica els rics, no? I, evidentment, és una pel·lícula d'aventures amb un to molt espagueti western, no només per la música, sinó pel ritme, per la planificació d'algunes escenes, que és així molt, molt agosarada, amb alguns moviments de càmera, zooms i jocs visuals molt, la veritat és que molt, molt llaminers. I a la vegada la pel·lícula, doncs, és una pel·lícula d'aventures clàssica que agradarà molt als amants del wuxia, el gènere de capa i espasa xinès. I jo crec que, més, evidentment, els fans del Donnie Yen es tornarà bojos, perquè recupera una mica les coreografies d'acció, l'estil del muntatge de les pel·lícules d'acció del Hong Kong dels 90.
Després també heu presentat a Mutant Ghost War Girl. Diferent, eh? És molt diferent que Sacre, eh?
Sí.
Res a veure.
El cinema xinès, a banda d'abundància, ara mateix és el primer país en producció de cinema al món, no? I a banda de que tenen aquesta desvergonya a l'hora de... són capaços de fer un cine d'autor crític i tot amb el seu país i molt descarnat, són capaços de fer grans superproduccions i aleshores també són capaços de fer fricades com aquesta.
Això,
no?
Que totalment despreocupades.
Home, sí. És que els espectadors del NITS sempre busquen també la fricada, eh? Sense fricades no seria el festival,
perquè...
eh?
És el que dèiem al principi, Karen, que és allò de barrejar, de fer que l'espectador es converteixi en una part de la pel·lícula, que sigui una sessió interactiva, immersiva, i en aquest cas la gent aplaudirà, riurà... La veritat és que la pel·lícula se'n fa moltíssimes, ara mateix al mercat xinès, sobretot per plataformes com iQIYI, que combinen efectes especials, una història fantàstica, molts elements que ens poden sonar d'Occident, però que els porten al seu terreny, i que a vegades per acumulació doncs, deixen totalment saturat. En aquest cas és una pel·lícula que té un equilibri increïble, una història d'una noia, una gent especial que s'enfronta a un exèrcit de mutants i barreja doncs, una de les grans, no sé si dir-ne, obsessions de la Xina ara mateix, tant de govern com d'altres fronts, en aquest cas el cinematogràfic, que és la genètica i els perills de la genètica i els de la intel·ligència artificial, no? Que diria que són compartits, però en aquest cas, sobretot després del que va passar a Wuhan, que suposo que tots ho recordem.
Doncs, ho tenim molt present.
És una pel·lícula que parla dels perills de jugar a ser Frankenstein, però després hi barreja de tot, des de referències a Stranger Things, a una mica de Marvel, amb molta aventura, una història d'amor, i és divertidíssima, la veritat. La pel·lícula és molt entretinguda, ha sigut un èxit a l'Àsia, tota l'Àsia, la Xina sobretot, s'ha venut a la majoria de països asiàtics i també a Occident. De fet, nosaltres el podem veure gràcies a la col·laboració de la productora Cinetel, que doncs, ja és una col·laboradora habitual del festival i que ha adquirit els drets per poder-la exhibir a Espanya. Per tant, És una pel·lícula que té una qualitat superior a la majoria de cintes d'aquest estil.
Mm-hmm. L'altra proposta que ja tenim confirmada és Harvest Moon.
Sí, Harvest Moon. Aquesta és una pel·lícula que a mi personalment m'encanta, sembla una petita joia. És la representant de Mongòlia als Oscars, va ser escollida entre els finalistes, però podria haver estat perquè és una pel·lícula plena de sensibilitat, tracta diversos temes també, una de l'amistat, perquè és un home de la ciutat que torna al camp, a l'estepa mongolesa, perquè el seu pare està agonitzant i necessiten algú que els ajudi a la collita, d'aquí el títol, i ell doncs, hi va ajudar a acabar la collita, i allà coneix un nen amb qui hi ha una relació que després, més endavant, doncs, endevinem que hi ha una relació entre ells dos de parentesc, no? Però la pel·lícula també aprofita per parlar d'això, de com a Mongòlia la gent marxa del camp, la duresa de la vida allà, per les poques oportunitats professionals, i acaba anant tothom a la ciutat, a la gran ciutat, a la capital, en aquest cas. I és una pel·lícula que té això, que té diferents fronts. A mi em va conquerir sobretot perquè parla també d'una cosa que fan, una mena de delivery de telefonia mòbil a Mongòlia, a llocs molt inhòspits on no hi ha cobertura, i arriben gent amb cavalls que porten una pròpia antena i el mòbil.
De debò?
En sèrio?
Sí, sí. A les iurtes, a les tendes, als puestos mongols, als nòmades, poden trucar a la gent que tenen a la ciutat, que gairebé tothom té algú que ha marxat a la ciutat a guanyar-se millor la vida, i per tant fan aquest un cop a la setmana, com qui et ve portar la compra a casa, o la pizza, doncs és com un globo mòbil.
Quina
no?
Fantasia!
I això és veritat, o sigui, que introdueix elements, són aquelles pel·lícules que, a part que la història és preciosa, per sensibilitat, molt innocent, un punt naïf potser, però una pel·lícula d'aquestes que troben el cor, a la vegada té elements molt interessants d'aquest viure el dia a dia en un país tan gran i tan inhòspit com Mongòlia.
I ja per últim tenim Convenience Story.
Sí, Convenience Story és la clàssica pel·lícula japonesa que no és gens clàssica i que ens encanta el festival perquè és una comèdia absurda, en aquest cas... Jo crec que agradarà molt a tots els fans del cinema japonès, és popular, però també és una pel·lícula que té un punt autoral, i aquí tenim un noi que entra en un supermercat, en una botiga d'aquest llibre japonesa, i se n'adona que més enllà de si travessa la nevera, la part de congeladors, hi ha un altre món, hi ha com una altra dimensió on tot és possible, no? I per tant és una pel·lícula que busca la complicitat de l'espectador amb aquest joc de surrealista, amb moltes referències, ara part musical. Però les pel·lícules, a mi m'agrada molt aquesta pel·lícula japonesa, i que aquesta pel·lícula japonesa, perquè realment és com un subgènere, n'hi ha forces, algunes més reixides que altres, on es barregen tot tipus de gèneres, i on la llibertat tan creativa, tant de gènere, com de narrativa, com visual, sobretot, doncs és il·limitada, no? I sembla gairebé un dibuix animat, un anime, però amb imatge real.
A part de les projeccions, com sempre, hi ha activitats paral·leles. No sé si aquestes alçades de calendari ja ens en pots avançar algunes, si ja estan tancades o encara us ho reserveu de cara a següents convocatòries.
Sí, ho farem següents convocatòries. Puc avançar que hi haurà un parell de concerts. N'hi ha un que estem negociant per la nit índia i, per tant, serà una cosa bastant especial. Us puc avançar un altre títol, que vam mig avançar el dia de la presentació, que va descobrir la gent que es va quedar a la pel·lícula perquè vam posar el trailer davant de la pel·lícula.
És
una pel·lícula taiwanesa que es diu Gelat de Moniato, títol en català.
Curiós.
Seria Sweet Potato Flavored Ice Cream, que és una pel·lícula meravellosa, també, que és un nen que se'n va de la ciutat al camp a l'estiu, a passar l'estiu amb uns parents, i allà troba un grup de nens que al principi, evidentment, ell no hi lliga gaire, que no s'acaba d'integrar, però a poc es fan amics, tenen una cabana al bosc, hi ha un grup que vol talar els arbres del bosc, i els nens ideen tot un pla per fer-los fora, no? O sigui, l'argument, evidentment, no té una profunditat extrema, però és que és una pel·lícula totalment estiuenca, que ens retrobarà amb Goonies, amb Cuentar Conmigo, amb Exploradores, i que la veritat és molt entranyable, és molt bonica, i és aquestes que veus amb un somriure a l'hora i mitja que dura, i que a més crec que crearà un públic aquesta pel·lícula, perquè perquè té una capacitat d'enamorar que, bé, feia temps que no veiem una pel·lícula d'aquest estil així per seleccionar el festival, no? Per tant, apunteu-vos-la perquè val molt la pena.
Molt bé, Quim, doncs estarem molt atents de com es va desplegant aquest programa del Festival Nits del 18 al 23 de juliol. Ja anireu avançant abans que arribin les dates. Sí. Moltes gràcies per passar pel Quimèric un dia més.
Gràcies a tu, Karen.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
La crònica del fantàstic.
I d'un festival oriental a un festival de terror, concretament el Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que s'ha fet del 13 al 19 de març, ha fet la seva 11a edició. I en aquest cas, la principal novetat és que quasi totes les activitats s'han fet al Cinema Imperial, cosa que crec que el públic ha agraït. A veure, quan parlem d'aquests festivals, el més fàcil és començar pel palmarès.
Sí.
Tu l'has seguit, Iker, hem de dir que no podrem aportar molt dels guanyadors perquè hi ha molts que no hem vist. Per tant,
no, i molts no van assistir o bé perquè no podien o bé perquè eren d'altres països.
Sí, sí.
Per tant,
sí, que...
sí, bé. Poques intervencions, però va ser molt bonic. Si vols, comencem amb el quart concurs de curtmetratges de ficció, que el va presentar a les Cuques de l'Infest.
Bien!
Bien!
M'encanten les Cuques.
Ja podem avançar que va ser molt divertit.
Home, segur.
Doncs, a veure si m'ajudes, perquè no sé si et sonen els títols, alguns d'ells.
No.
Estupendo, doncs no, ens limitarem a dir els títols i ja està.
Sí, 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 és que no, aquest any no... faig una crida a l'organització del festival. Sisplau, feu les projeccions a partir de les 8 de la tarda, que n'hi ha que treballem. Vale, gràcies. Seguim.
Mira, doncs si et sembla bé, comencem amb les mencions. La primera va ser per For Pete's Sake, de Gerard B. Fillmore, i la següent mención...
Què?
És una broma, perquè va ser per Loop. Lo
Val,
pilles.
Sí. A veure, busca l'efecte de Bones de l'Oest ara, sisplau, o els grills, vinga, gràcies.
Perdón. El segon premi va ser per Eleno, de Miquel Arraiz, i el primer premi va ser per El Umbral, de Javier Carneros.
Mm-hmm.
Vale?
Molt bé.
Si et sembla, fem el 11è concurs de micrometratges, que el titula Minuto de Miedo. Coses del directo. Va ser per La Víctima, de Víctor Manuel Vázquez, que són de Mèxic i precisament no van poder venir.
Jo aquests sí que els vaig veure, però sí? No recordo quina és La Víctima, amb la qual cosa estic igual.
Doncs continuem. El 9è concurs de microrelats va ser per el 3er premi Taxi, d'Eduard Castells, el 2er premi de Desprendimiento, de Guillem Anguera, i el 1er premi A l'Otro Lado de la Ventana, de Yolanda Fernández. I després, el concurs de microrelates juvenils, no?, va ser per L'Estornudo Mortal, que ja...
El nom m'agrada.
Que ja tira cap endavant. L'Estornudo Mortal, de Ivan Pérez. Tots aquestes dues últimes categories van ser premiades per col·leccions de llibres de terror de cortesia del Llibreria de la Plata.
Molt bé.
I pel que fa al premi del públic, els més valorats, els més votats, va ser el curtmetratge Pisanca, de George Wiese, i Quiet, d'Héctor Romans,
sabadellenc,
això mateix, que va poder donar les gràcies al públic, ja que no ha estat un curtmetratge fàcil.
Em fa molta il·lusió. Soc de Sabadell, soc de Creu Alta, el meu primer curt que vaig fer amb 18 anyets, que es deia Instants de Preiluni, es va projectar precisament en aquest edifici, i avui doncs ser aquí i em fa moltíssima il·lusió. I a més, us haig de dir que tenim aquí l'honor de tenir la Laia, la protagonista, que ve des d'Andorra per recollir aquest premi. Res, només, no em vull allargar massa, sí que m'agradaria que parlessin ells també molt ràpid. Dir-vos que Quiet és un curtmetratge, ara sí que ho puc dir, ja puc fer spoiler, és un curtmetratge de terror, però que toca un tema com és denunciar el tema de l'abús sexual a menors. Així que aprofito per reivindicar, es diuen el curtmetratge, però no em cansaré de dir-ho, un de cada quatre nens està sent abusat sexualment en la seva edat d'infantesa. ¿Vale? Això és un curtmetratge per reivindicar això, perquè volem que els nens continuïn sent nens. I així que moltes gràcies al festival, perquè ens estem trobant que costa aquest curtmetratge, perquè és un curtmetratge que no et deixa molt bon gust i ens està costant que ens el programin, així que agraïm un altre cop al festival per la valentia.
Obvi que deixa mal gust.
Sí, tant.
I per això està un festival de terror, perquè la gent morbosa... Doncs,
no, però, a veure, els festivals com el Festival de Terror de Sabadell, doncs dona aquesta porta.
Sí, sí, sí. I ha passat amb altres curtmetratges que en teoria no són de terror, però que tracten temes, doncs, per exemple, l'Alzheimer o temes així.
O la soledat.
La soledat, la bellesa.
Això mateix. Si et sembla, passem al següent premi, el premi del públic també de llargmetratges. En aquest cas, aquesta sí que deu
aquesta
de sumar.
Aquesta sí que l'he vist.
Sí? Slasher d'Alberto Armas.
Sí.
Què ens
dius? A
veure,
us puc dir que està molt bé. Es tracta d'un homenatge als slashers clàssics, no? Tipo Matanza de Texas, amb tocs d'humor, i aquí el tret diferencial és que està ambientat i rodat a Andalusia.
Ah, mira.
A mi el que m'ha recordat és una mica Verano Rojo, que és una Matanza de Texas a Mallorca, o Sant Martí, que és una Matanza de Texas a la zona de Girona, doncs això Andalusia. Per tant, és com dir, tots els territoris necessiten el seu slasher, perquè no només els Estats Units té un Estats Units profund, Espanya, Catalunya també té la seva part profunda i es mereix tenir un slasher. I llavors el que té és molts punts d'humor, comença amb més punts d'humor que després van reduint fins que entra ja més a la part més de sang i tal, que llavors ja l'humor es va diluint. I crec que és molt efectiu. La veritat és que tota la sala ens va agradar molt, sortíem tots encantats, i bé, vam tenir la sort que l'Alberto Armas era al festival. Per cert, un petit apunt, ell viu a Andalusia, han rodat a Andalusia, però ell és gallec. Resulta que ell va migrar a Andalusia per amor, perquè es va enamorar d'una andalusa i viu allà per amor, però ell és gallec. Per tant, jo ja el vaig instar a fer algun tipus de slasher gallec, però jo crec que tindria molts tocs paranormals. Això ja fora de micro vam parlar, vull dir que per això et puc fer l'espoiler. En tot cas, vam poder-li preguntar una mica d'on surt la idea de fer aquesta pel·lícula, que va començar a escriure el 2017.
Viendo una película slasher de Final Girls, pues salía el típico malo con máscara, con el machete detrás de la pandilla, y dijo pues por qué andaban tan lentos. Entonces la verdad que todos los personajes nos dimos cuenta de ese juego que hacían todas las películas de género, que siempre son súper fuertes, no hablan, andan muy lentos, siempre llegan, siempre sobreviven, y entonces decidimos contar una historia sobre ese personaje y por qué acaban así. Entonces lo gracioso al contar desde la perspectiva de ese personaje, pues teníamos que empatizar con él, y esa era la dificultad de crear un personaje nuevo, que el público empatizase con él y sobre todo que nos daba para hablar del género y jugar con él.
¿Y por eso también empezáis con un niño?
Claro, yo siempre digo que es como un episodio 4 de Star Wars. Empezamos la historia con Luke y por detrás hay más historia, por delante hay más historia. Escribimos mucha más parte, y también recuerda un poquito a Spider-Man 1, ¿no? Ese Spider-Man que empieza, le pica la araña, no sabe muy bien cómo gestionar su poder, pues un poquito de eso, heredas la máscara y a ver cómo te desenvuelves en lo que te ha tocado, que es ser asesino con máscara.
En el grupo de supuestas víctimas también vemos estos estereotipos que vemos tanto en las pelis de slasher, sobre todo, ¿no? De las chicas así como un poco frescas, ¿no? La chica más irritable, insoportable, en tu caso el italiano, que también tiene mucho juego. ¿Os lo pasasteis bien diseñando estos personajes?
Nos lo pasamos muy bien, aparte estaban clarísimos. Queríamos jugar con el género, queríamos hacer un pequeño homenaje, y no queríamos apartarnos del slasher clásico que tanto disfrutamos y que siempre vemos y que siempre es igual, pero lo seguimos disfrutando. Entonces teníamos muy claro que queríamos hacer ese slasher, pero también bascular con nuestro personaje, con nuestro slasher original, y no perder de vista esa esencia, ¿no? del slasher clásico. Entonces sí, los personajes, bueno, ellos disfrutaron muchísimo. Tampoco tenían que estar exagerados, la película está un pelín exagerada, pero no que fuese vulgar o tipo scary movie, no.
Sutil, ¿no?
Sutil, un poquito exagerado, pero no, sin pasarse. Eso fue difícil.
¿Y el toque de humor fue accidental? ¿Queríais que estuviera?
Queríamos que estuviese en todo. Todos los trabajos que hemos hecho, a mí me encanta el humor, me encanta la comedia. El punto de partida era muy cómico, porque íbamos a ver a un asesino que le dan susto a las víctimas, es decir, se pone nervioso para matar. Y ya el punto de partida era muy, muy, pues eso, muy, muy de comedia. Y luego lo que pasa es que según se desarrolla la película, esa comedia va cambiando según, igual que cambia el personaje. Entonces va desapareciendo la comedia según avanza el personaje y se va convirtiendo en, ¿no? Y también queríamos que se notase mucho ese cambio. Casi que en los últimos 15 minutos ya no hay ningún tipo de broma. Quedan los que quedan y ya se vuelve todo más serio, porque hemos llegado al slasher que queríamos llegar, digamos, al origen.
¿Y el rodaje cómo fue? Porque comentabas que lo grabasteis en agosto en Córdoba, supongo que eso matador, ¿no?
Bueno, matador, la verdad es de locos, o sea, nadie se le ocurre. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos otros trabajos, no nos podemos dedicar a esto. Y entonces teníamos que elegir un mes que nos viniese a todos bien y agosto pues era el mes que más fácil teníamos para coger pues vacaciones y eso. También era una película que se desarrolló en plena pandemia, o sea, todas las localizaciones casi las vimos por internet, fotos, el alquiler de las casas, no nos pudimos desplazar hasta bien entrada la pandemia y con la pelilla decidida de hacer. Entonces necesitábamos hacerla allí porque eran sitios que más o menos conocíamos. Conocíamos zonas, alguno conocía pues, el lago donde se desarrolla, pues yo estuve trabajando por allí. Entonces obligatoriamente tenía que ser en Córdoba y aparte que queríamos traer ese género americano al sur, a ver qué toque, cómo quedaba entre olivares y ese color amarillento matanza de Texas también lo daba muy, muy el sur. Entonces yo creo que bueno, que fue muy duro, pero quedó bien, quedó bien.
Y habéis escogido una música también del sur, ¿no?
Una música compuesta por un británico, que eso fue...
¿Sí?
Sí, fue dolorosísimo para los dos porque no, nos enfadamos muchísimo, pero nada, súper contento. Lo que pasa es que es cierto que Paul Andrews y fue muy difícil porque, claro, yo le dije que si tirábamos a lo típico, a lo español, a lo del sur, a lo profundo y tal, tenía que tener ese toque guitarra española, cajón, castañuelas, no sé, naturaleza. Y nos costó mucho encontrar el tono, pero trabajando muy duro, encontró ahí una melodía... Y bueno, fue muy duro porque él me lo recuerda siempre, dice, en la que me he metido. Pero nada, muy contento con la banda sonora. Sí, bueno, las canciones sí son de grupos de. Muchos de grupos de Córdoba que nos han cedido las canciones, algunos grupos de Madrid. Pero sí, también un toquito, pues eso, de mezcla de géneros. Lo que es el soundtrack, las canciones queríamos también algo fresco, algo moderno y no sé, reconocible. Parece que se conocen, suenan todas muy bien, pero es que son temazos. La verdad que yo me enamoré de cada una de ellas en un momento dado y era como, por favor, darme la canción, no en plan, dejármela. Súper contento, tuvimos muchísima suerte en todos los aspectos, tanto en la banda sonora como en los artistas que nos han apoyado, que nos han cedido las canciones. Yo le intenté vendérselo muy bien, que ese también es mi labor. Y nada, y también están muy contentos, están súper contentos. Cuando vieron la película, vieron sus canciones, eran como, qué guapo está. No nos imaginamos que hubiese quedado tan bien la canción aquí en esta cena.
Y ya por último preguntarte cómo está yendo esta gira por los festivales, porque hoy estáis en Sabadell, pero hace unos meses estuvisteis aquí en el Berratina también. No sé cómo está siendo esta recepción.
Bueno, pues ni no lo esperábamos en nuestros mejores sueños. Es nuestra primera película, venimos del mundo de cortometraje, eso, no nos dedicamos todo el tiempo que podemos a esto, pero ya te digo, Berretina aquí en los premios Oriana, en Molins de Rey, ahora en Sabadell, en todos los lados aquí en Cataluña nos han tratado súper bien. Hemos tenido muchísima suerte, en el Berretina pues hemos ganado el premio, en los Oriana también nos hemos ganado el premio, todo el mundo que la ve, pues está muy bien, es muy original, en Sabadell nos han tratado también, vamos, como en casa, y la reacción está siendo muy buena, en festivales, ojalá pudiésemos ir a más, pero todo por donde pasamos tenemos muy buen feedback. Esperemos que llegara más público, que la vean, que la comenten, que al final eso es lo importante, ¿no? Que no quede en el olvido, que la gente hable de ella, que se recuerde a lo mejor como una película que está ahí, como qué cosa más curiosa se hizo ahí en un slasher español raruno. Pero nada, estamos muy, muy contentos de los festivales y esperamos volver aquí pronto porque estamos como en casa.
Al Quimèric tenim un gran poder, però cap responsabilitat.
A part de Slasher, també vam poder veure Lake Mungo, que és com un fals documental de la desaparició d'una noia.
Sí.
I diguéssim que va agafant tints paranormals i hi ha molts girs. O sigui, el que tu penses de què va el documental al principi no té res a veure amb el que acaba anant. Mm-hmm. La veritat és que a mi em va agradar molt. Potser aquesta és la que menys va agradar de les tres que vaig veure, comparant així opinions. No sé per què, jo crec que a la gent el tema paranormal no li acaba d'agradar.
És que no tenen criteri, tu sí.
Jo no vull parlar de criteri, només dic que és del meu gust, ja està, no passa res. I llavors, Host, que també és paranormal, sí. Però aquesta, de Host, és bastant original, perquè vindria a ser com una bruja de Blade, però ambientada en pandèmia i tot per Zoom, o sigui...
Tot... Ah, sí, l'he vista.
L'has vista, sí. És molt xula, sí, a més és molt breu, vull dir que amb una horeta sí, t'explica una història, sí. I hi ha moments doncs, molt treballats.
Que
i...
és en videoconferència, veritat?
Exacte, que són varia gent que estan fent una sessió d'espiritisme online.
És que no són listos.
Què podia saber mal, no? I abans de la marató de dissabte i la clàssica de divendres també hi va haver sessions de projeccions de curtmetratges, com... heu vist en el palmarès, i també de la peli del Sabater d'Ordis, que és una proposta artística, sentim de fons la seva banda sonora. I bé, què dir d'aquesta pel·lícula? Doncs que està feta des d'un poemari,
vale,
que explica la història d'un personatge que li diuen el Quixot de l'Empordà.
No, no sona llavors... bé, eh? Bueno, sona bé, però...
Clar, és un tio que està tarat, no?
Vale, doncs ja està, ja m'ho has dit
tot. I tot està fet d'una manera molt poètica, com si estiguessis a la ment d'aquest senyor, sospites que no està bé, però que com que tot ho veus des del seu punt de vista, doncs és com molt, molt maco, perquè tot és com una visió molt especial de l'Empordà,
sí.
Dels paisatges, tot és com molt artístic, és un projecte artístic, de fet. Vam poder-la parlar amb els seus directors, que és el David Ruiz, que el coneixem de pel·lícules com Sant Martí, i també és el director del festival A Cucullona't, i el Pitu González.
La idea era agafar una història que és molt de l'Empordà, no? Que és un poemari d'en Fages de Climent, Carles Fages de Climent, escriptor i poeta, que el que va fer va ser una mena de biografia molt personal, en clau de poema, sobre el personatge, no? En qüestió, que era el Sabater d'Ordis, que és un personatge que ho va deixar tot i se'n va anar a córrer per l'Empordà, i les cròniques de l'època, no? Parlaven d'ell, no? Que era un boig, que era un borratxo, etc, etc. Doncs ens va fer molta gràcia aquesta història, que a més, per ser escrita en poesia, en vers, doncs encara havia quedat molt més arraconada, no? Per dir-ho d'alguna manera, i bueno, a partir d'aquí ens va fer gràcia, i també sobretot, jo crec que el que ens va acabar de convèncer va ser que en Dalí, Salvador Dalí, que aquest ja sí que és molt més conegut, no? Fos molt fan del personatge, de l'obra original, i que fins i tot hi havia col·laborat, perquè l'autor era amic seu, no? I l'etiqueta aquesta del Quixot de l'Empordà que li va posar el personatge. I a partir d'aquí, doncs, ja tot va venir una mica rodat. Rodat en el sentit que ho teníem clar que volíem fer-ho, i aquí sí que ja van començar els problemes, de fet, però bueno...
En realitat volíem fer una història de folclòrica de l'Empordà, va ser així. Sí. I clar, ens va treure molt perquè el comparaven amb el Quixot, això que deia en David també, que era... En Dalí se l'estimava molt en aquesta persona, en Fages de Climent també, i vam dir, doncs, més de l'Empordà que això no hi ha res. I a més que era una història atractiva per tots aquests ingredients que oferia.
I com es narra... respecte a un poema cap al cinema? Si heu hagut de canviar ordre, heu hagut de portar-hi molt de la vostra part?
Clar, aquí hi havia un avantatge o desavantatge, no sé què era ben bé, que és que el poema en si no té un fil conductor, són com idees així, moments, emocions, petits flaixos que et va escrivint en Fages de Climent, i això et dona certa llibertat per tu fer, agafar el que vulguis i anar-ho vestint amb altres coses o amb altres personatges que també hem agafat de l'Empordà o de la mitologia catalana.
Heu volgut també ensenyar l'Empordà de portes en fora i la mitologia de l'Empordà, ho dic perquè el personatge aquest, la gent de fora de l'Empordà no el coneixem, i veiem també molts paisatges, molt de la part bucòlica, no?, de l'Empordà. No sé si aquest era l'objectiu també.
Sí, home, jugar amb el que és més popular o evident de l'Empordà, no?, que són els paisatges, la plana, no?, una mica, i jugar amb el paisatge, el patrimoni paisatgístic sobretot, i a partir d'aquí doncs també descobrir el que és més històric i cultural, i aquí ja sí que entra el propi Sabater d'Ordis i la seva història, que ja et dic que és molt poc coneguda, i l'obra original en Carles Fages de Climent, i això sí, intentar difondre aquesta història, perquè al final la història és una història de pèrdua, una història de pèrdua, de follia i de redempció, que són elements universals.
És un dol mal portat.
Sí, sí.
Al final,
sí,
sí. Molt mal portat.
És és ben bé així, és ben bé així. I això ho hem vist en infinitat de pel·lis, eh? O sigui, que no és una cosa que ens inventem nosaltres. Apel·lem això per fer que una història local sortia fora. De fet, Dalí és el que feia, se n'anava a Nova York i anava reivindicant Figueres i l'Empordà com si i Cadaqués, i reivindicava allò local, no? com un signe d'identitat, no? Doncs nosaltres fem una mica el mateix, una història que és molt local. Doncs intentem, bueno, jugant amb aquests elements narratius que són més universals, que per què no? Que surtin a fora.
No tinc el bagatge del Pitu, però tu, David, com ha estat per tu rodar aquesta pel·lícula després d'altres títols com Sant Martí, no? Que és molt més bandarra, que és un terror, humor, que també hi ha aquesta part, no? de reivindicació de la cultura catalana, però és molt diferent.
Sí, i home, ja ens ha costat, ja ens ha costat, perquè ens hem hagut de controlar. Bueno, de fet, hi ha una versió que no s'ha filmat, que quan la filmàvem ja ens venia la... Això ho hauríem d'haver fet així.
La versió troll, no?
Sí, la versió troll, que de fet igual fins i tot hagués estat millor, però bueno, ara que no en sent ningú. No, ja ho he dit abans, jo, i crec que per en Pitu igual, és un repte, o ha estat un repte, perquè és un gènere o és una manera d'enfocar el cinema que no és el propi natural, no? pel que sentim atracció, no? Ens atreia tot el que hem dit abans, no? Aquest punt de redescobrir una mica la història i la pròpia terra, el factor local pròpiament, però la història com a punt de partida per fer una pel·li no ens atreia en si. Ho vèiem com un repte, no? d'afrontar això, un gènere desconegut i llançar-nos. Llavors, clar, això... Hi ha gent que li ha hagut de dir no esperis aquí a veure Sant Martí, això és una altra cosa, això és... Jo sempre he dit el mateix, això és com una pel·li de l'Albert Serra, però que passen coses. O sigui que al final és veritat, és una pel·li de l'Albert Serra que està molt bé, perquè està molt bé, però no passen coses. Llavors aquí almenys passen coses.
I tu, Pitu, ets més troll o ets més cinema poètic?
Hi ha una mica de tot. Jo, com en David, m'agrada el cinema. No, sobretot m'agrada el terror i el fantàstic, però, bueno, doncs no sé com vam acabar aquí. Mira, la veritat...
Una tarda tonta i al final acabes aquí, no?
Pues sí, una tarda de no sé quin any. S'ha allargat molt, la broma. La broma s'ha allargat. L'aguanta amb el cubata, s'ha allargat molt.
Mira, t'he fotut un rotllo, diu, com és que... Mira, va ser així. Aguanta amb el cubata. A que no hi ha prou, aguanta amb el cubata. Sí, va ser una cosa així.
Més enllà de les projeccions, el festival també va incloure altres activitats i una de les novetats era la gravació d'un podcast, concretament del podcast Ningú no és perfecte.
Ah.
A veure, jo sóc molt fan d'aquest podcast, fa relativament poc que els escolto, però crec que és un dels podcasts més currats que hi ha ara mateix de gènere fantàstic, parla sobretot de cinema, i aquí el que van fer va ser gravar un podcast parlant de la pel·li nova de Scream,
sí,
i la sèrie de The Last of Us, que també li hem de dir... a l'audiència que per nosaltres aquest podcast va ser important.
Sí, sí.
D'una banda perquè els dos estàvem molt cansats i va ser aquell moment de l'aguanta'm el cubata que sentíem abans, ens va acudir una idea brillant.
Ens la guardem.
Ens la guardem.
La reservem al calaix, però sí, aquesta sortirà en algun moment.
Sortirà segur perquè ho vam veure tan clar en aquell moment en què ens quedava mitja neurona cada un i va, sí, ser com, ostres.
Podem dir que és un resum de metamerda.
Sí. I vam acabar sopant, amb els dos integrants del podcast, amb l'Ignasi Arbat i Aran Bonmatí. I hi ha una curiosa dada que també volia compartir, que és que aquest podcast es fa des del setembre del 2001, perdó. Hi ha gent que no li dirà res a aquesta data, però és que l'Iker és nascut el setembre del 2001, amb la qual cosa el podcast té la mateixa edat que l'Iker, i és molt fort.
Sí. És molt dramàtic.
De fet, els...
els hi va sobtar.
Els va sobtar perquè va ser com, que vells que som si fa aquesta edat, senyalant-te tu, que estem fent aquest podcast. Dius, uau, si hi haurà algun dia que farà 22 anys que estem fent el Quimèric?
Uf, això és dramàtic, eh?
No sé si encara estarem vius,
de moment
vius,
no hi pensem.
Bé, l'important és que vam parlar amb l'Ignasi Arbat i l'Aran Bonmatí perquè ens parlessin una mica del seu podcast.
Hem vingut aquí perquè, bueno, ens agrada molt el cinema de terror, els festivals de terror de les diferents ciutats catalanes, i és una cosa que s'ha de donar suport, tant el curtmetratge com els llargs que es veuen, i nosaltres encantats de venir, de parlar i de donar-nos a conèixer, que també ens fa molta il·lusió aquesta interactuació, poder trobar-te amb gent i poder, doncs, veure com el públic reacciona, que és una cosa que no veus a la ràdio, el que tu fas.
Ens agrada molt que hi hagi festivals d'aquest tipus per tota la geografia catalana i estem sempre encantats d'anar-hi allà on faci falta.
El tema, com l'heu triat? Us ha condicionat el fet de venir aquí al festival? Era un tema que ja anàveu a tractar el programa i heu dit, mira, doncs fem-ho en públic.
A nosaltres sempre ens ha tirat el fantàstic, el gènere fantàstic. Per tant, venir cap aquí i sabent de quin tipus de festival era, doncs hem pensat que era molt adequat portar aquests temes d'Scream i de Last of Us.
Ara, el que has dit és tal qual. És a dir, els temes que volíem tractar eren aquests d'aquest mes i hem aprofitat, doncs, per concentrar els temes relacionats amb el gènere de terror que tractàvem aquest mes del programa per fer-los anar aquí. Pensant, mira, doncs s'ajunta tot, màgia.
Últimament s'està reflexionant molt sobre com està el fantàstic a casa nostra. Vosaltres porteu més de 20 anys amb el vostre podcast. No sé, heu vist una evolució realment o són sensacions del moment el fet de que ara hi ha més fantàstic i que hi ha més fandom i que s'està treballant més el tema?
Home, jo crec que anem a millor, no? Quan vam començar allò era un páramo desierto. I aquí cada cop hi ha més festivals, més històries i més gent amb ganes de fer coses.
Si vas a mirar, per exemple, el Festival de Sitges, que és el més gran que tenim a Catalunya, cada any hi ha més gent. O sigui, és un festival que està creixent cada vegada amb més públic, que també és un problema, no? Perquè, clar, l'espai és el que és, però és que cada vegada hi trobes més gent interessada en el gènere, i això ens fa molt contents, perquè també quan vam començar una mica això era com, va, anem a fer alguna cosa que... Què ens agrada a nosaltres, sobretot el gènere, no? La fantasia, el terror, tot això. Doncs anem a fer un programa de cinema, sobretot de sèries, que es van incorporar més tard, però que tracti primordialment aquests temes, no? Perquè els trobàvem a faltar en molts altres programes de ràdio que existien aleshores.
És que quan van començar les sèries no existien. No existia la tele.
No havia l'Equip Y, el Cotxe Fantàstic, aquestes
Exacte.
Coses. Bueno, no, ara he anat molt enrere, eh? Vull dir, això... Però havia Lost. Començava Lost. Quan van començava Lost, imagina't.
Tu ets de com va començar Lost?
A veure, jo literalment vaig néixer quan va néixer el podcast, per tant, no sé què dir-te.
A veure, hem de preguntar això, què en penseu?
Clar.
Que ningú no és perfecte, sigui de mateix dia o
és que pràcticament.
Això és màgic, totalment, és una meravella.
Què has dit, màgic o tràgic? Perquè vol dir que fa molts anys que estem aquí, vol dir, eh?
Sí. Perquè, a veure, quan tens un micro, t'enamores. Vull dir, el micro enamora, la ràdio enamora, el podcast t'enamora, i quan comences no pots prescindir mai d'ell, que us he d'explicar, no? Vull dir que, i és això, ho agafes i continues, i empentes i rodolons moltes vegades, però l'amor a aquest mitjà et pot, i mira, doncs passen els anys i ni te n'adones que, ostres, fa tant que van començar, sembla increïble.
No te n'adones tu, però jo me n'adono mogollon. Cada cop que miro el mirall me n'adono.
Jo faig un statement, perquè sí. Tenint en compte que ja porteu bastant de temps i heu decidit néixer com a podcast el mateix dia que jo, o aproximadament el mateix, crec que és el destí, i heu trobat un nou col·laborador. Encantat, em dic Iker.
Molt bé, Iker, molt de gust. Doncs,
està bé,
el dia que tu vulguis.
Perfecte, exacte, encantats de la vida.
El dia que tu vulguis.
I també es van presentar llibres.
Això
en el
mateix.
Marc del festival. Això ja és una tradició.
Sí.
Normalment, com dèiem, es feia al llarg del llibre. Aquest cop a l'Imperial ha de ser estrany presentar un llibre en un cine, no?
Bueno, no creguis, ho teníem ben muntat, eh?
Ah, sí?
Sí, amb micros, amb càmeres, una mica de tot. I va ser bastant interessant perquè va ser la presentació d'Encadenats, de Josep Maria Luzán.
Que, per qui no el conegui, és un company nostre també de mitjans de... és que no sé, un recordo com es diu al mitjà, però bé, fa cròniques de festivals de terror, vull dir que...
Que malament hem quedat.
De... No, és igual, no passa res, jo sé que no m'ho tindrà en compte. Bueno, ell que és... coincidim amb molts festivals perquè els dos els cobrim i és molt divertit. Perquè...
Doncs precisament ell és crític de cinema, majoritàriament de cinema de terror. Bueno, ja ho escoltarem, però es veu que escolta i veu 200 pel·lícules de terror cada any.
I així estem.
Així estem, bojos, no? I... es trasllada a aquest Encadenats, que és un recull de relats, desenfrenat i esbojarrat. Si vols, escoltem aquest Frankenstein.
Són 21 relats, independents totalment, vull dir, pots llegir-los de manera que vulguis, però al final se'm van a la pinza i dic, bueno, vaig encadenar-los. Llavors, en personatges que entren i surten, un relat comença com acaba l'altre, bueno, estan una mica relacionats entre ells. No?
Això és interessant. Com és que vas decidir fer aquesta encadenació, que estiguin relacionats?
Ja dic, els tenia escrit, tenia 15, que eren els originals independents. Aquí sí que el personatge... El que passa que després vaig dir, sí, això ho fa tothom, no? Sí. I m'ha fet alguna cosa diferent. I llavors, els personatges vaig modificar alguns perquè poguessin entrar i sortir del que m'interessava. Això va ser una feina que, déu-n'hi-do, uns 6 mesos vaig estar encadenant-los i que tot quadrés una mica, i la idea era aquesta, que fos una mica més a mi a l'hora de llegir-lo. No? Encara que parteixen de la idea de que són independents, eh? Pots llegir-los tranquil·lament un i després oblidar-te i l'endemà començar un altre.
De fet, hi havia una que l'has comentat que era basada en una història real. Ens podries explicar quina és aquesta història real?
Jo treballo en un lloc, sóc el cap de compres, i llavors un dia em truquen d'un... és un grup de restaurants, se'n truquen i em diuen, escolta, a veure si pots venir a un d'ells, a un restaurant, que se'n està morint una gallina. Bueno, i a mi què? Si es mor una gallina, què vols fer? Oh, mira que la jefa està histèrica, no sé què. Vale, vaig amb el cotxe. A veure, què hem de fer? Pues, vaig tenir de portar la gallina al veterinari, al costat, la dona al costat amb la gallina a coll i bé, una pudor que fotia la filla de... i aguantant el cotxe em va quedar una pudor. Total, queda allà, vaig dir, això s'ha de fer un relat, això és brutal.
Ostres, surrealista completament.
Totalment, totalment. I jo li vaig donar 3.000 voltes, la gallina parla, bueno, filla, es va de mare tot, ja se'n va tot de mare.
Aprofitant que estem en el Festival de Terror de Sabadell, has comentat que ets crític de terror, i possiblement has vist durant l'any més de 200 pel·lícules. Això ha influenciat a la teva obra?
Segur, segur. O sigui, quan estava escrivint els contes no m'hi basava tant cap pel·lícula. Però jo crec que inconscientment, al veure tantes, jo crec que algú s'ha quedat, no? Depèn de l'època dels festivals, si vaig a més festivals o menys, doncs acabo veient entre 200 i 300 pel·lícules a l'any. Totes de terror. T'imaginaràs les que veig, de dolentes. Vull dir que me'n passo cada una, que si tingués de basar-me per fer un relat quedaria... Però total, que no, en principi segurament que algú se'n queda aquí, eh? Això, subconscient segur.
Són relats? T'ha facilitat la vida? Està acostumat a escriure crítica?
La veritat és que molt, 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 perquè diguéssim, la idea, clar, la idea quan tu fas una crítica és la peli. Tu has vist la peli i opines sobre la peli, el que tu et sembla la peli, no? I en un relat no sé, és el mateix, tu tens una idea, després l'has de reflexar tu en paper, no? Llavors, l'agilitat aquesta de poder descriure idees, perquè tu amb una pel·li no parlaràs tècnicament, si pots dir, vale, la fotografia és fantàstica, el maquillatge és de puta mare, però llavors això en dues línies ho tens fet, no? En canvi, clar, parlar de la pel·li, el que vol dir, o que el director ha volgut dir, doncs és una mena d'abstracció que també amb els relats també passa, no? Tens la idea original, l'has de plasmar, no? I l'agilitat aquesta que anava fent amb les crítiques, doncs m'ha servit, bueno, moltíssim, moltíssim.
I per acabar el Quimèric d'aquesta setmana, una de les promeses que li van fer a l'audiència, que
quina
era...
Quina il·lusió em fa.
Balanç, vivència en primera persona de Horrorland. Us van fer una mica de tastet
quan
vam poder anar a Horrorland, però avui, bueno, a partir d'avui, anem desgranant túnel per túnel. No?
Això mateix, i en comencem amb el primer, el que de fet va ser el nostre primer i potser el més intens de tots.
No va ser el nostre primer, va ser el tercer.
Bueno, detalls.
Però sí que és el més intens de tots, perquè realment, parlant fora de micro, jo vaig tenir fins i tot sensació de taquicàrdia.
Joder.
Em va pujar l'adrenalina d'una manera i vaig fer-me un fart de suar que no vegis.
Doncs es tracta de Survival Maze, que és bàsicament un seguit de monstres que et persegueixen per un laberint dins d'una espècie de show televisiu.
Mm-hmm.
Presentat, ojo, per Àngels Jàsser.
Molt bé. Podia salir mal?
Eso, què podia salir mal? Què et va semblar?
Doncs ja t'he dit, jo... Va ser la pujada tan bèstia que després ja la resta... Ja...
Jo et diria que traumàtic. Perquè van passar coses.
Van passar moltes coses.
Si et sembla, escoltem-la.
Vinga.
Probablement no sobrevisquem, però no passa res, perquè morirem junts. serà molt romàntic. Protocol, si ens separen, te doy el micro y me voy corriendo, ¿no?
Protocol, sí.
¿Qué quieres, invitarme con ese micro? ¿Dónde vas con ese micro? ¿Quién eres tú?
Soy la prensa.
La prensa de dónde? De mi coño eres la prensa tú.
Probablemente.
Probando, uno, dos, tres.
Qué tortura lo de la espuma, ¿eh?
Tortura la tuya con esa cara tan bonita que tienes, coño.
Gracias, tú también.
Qué alegría tenéis.
Es que tú también estás muy buena.
No me hagas la pelota que esté para empañar estas gafas dentro. Venga, tira, pelotero.
Vamos a la esquina, por favor, por si saca la
gusta.
Vamos a entrar en la tele, vamos a entrar en la tele.
Estamos haciendo una crónica en vivo de lo que nos pase aquí para luego poder cachondearnos a posteriori.
Básicamente.
En un programa de radio.
Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos a Survival Ferry.
Vamos, follow the leader.
Vamos a morir todos.
Hay que morir con gracia.
Hombre, por supuesto.
¡Un gladiador!
¡Uy! ¡Uy! ¡Un gladiador! ¡Está sin camiseta! Oh.
Vale, tira para atrás. Tira para atrás. Vale, vale, espera. Por aquí, por aquí. Shh, escóndete. ¡Dad la vuelta!
Es que yo me uso en una peli y dios, qué putos falsos que son. Pues no, el terror era real. A més, audiència, teníem una gravadora amb dos micros. Va haver un moment que em venia el dolent davant.
No, no ho diguis, perquè és la següent.
Ah, doncs que soni el següent.
Ah, no, estábamos jugando.
Perquè vegis que estava una mica perdut.
Corre.
Hòstia.
Tira, tú sígueme, Sigue tu yudo. ¡Corre! Por aquí, sal.
Fuera no estamos tan mal.
Da la vuelta. Entra por aquí. Entra. Corre. Ay, perdona. Por aquí. Corre. No, da la vuelta. Hola, buenas tardes. ¡Oh! He muerto. No solo he muerto, he perdido a Karen. Disculpa, ¿es muy difícil este trabajo? No son muy habladores. Me ha hecho daño el señor.
Le da Satanás a muerte.
Me voy a sentar.
O sea, qué adrenalina, tío.
Ya te digo.
Es la equivalente al matadero, ¿eh?
Vaig a sentar-me aquí.
A veure, hem sobreviscut una ronda i mitja, no està mal.
Però bueno, hem mort, aquesta és la cosa.
Ja està, s'ha acabat.
Karen, no porto les ulleres.
Ja ho veig, on són?
No ho sé.
Em sembla que t'han caigut quan t'han atacat. Em sembla que les veig. Estan allà.
¿Dónde? Bueno, l'experiència de perdre les ulleres ha sigut interessant. És a dir, l'adrenalina m'ha fet oblidar que les portava.
I he vist que t'han volat les ulleres, ho he vist.
Vale, okay.
Però era el mateix moment en què el meu micro ha sortit volant, per tant... Bueno, sense paraules, escoltat des de fora encara és més lamentable que viure-ho des de dins, eh? És molt trist, eh?
Hi ha un moment, de fet, que dic, això està quedant zero radiofònic. I és
però és
que
el que
anava
a explicar a l'audiència, jo vaig veure venir de cara el dolent i... A la merda el micro, o sigui, el vaig deixar anar. Sí, i atenció que el micro és nostre, vull dir, no és
sí,
de la ràdio, és material
sí,
nostre, eh? Vull dir que no és que sigui una irresponsable, no, és que el pànic va fer que... És igual, tio, que lo maten a ell i jo me voy corriendo. I em van matar igualment, o sigui, perquè és el karma, saps? Perquè, clar, vaig deixar allà abandonat amb dos micros, les ulleres van volar pels aires. Sí.
Quina hòstia em va donar el monstre.
Espectacular, eh?
Hòsties, de veritat.
Jo tornaria a repetir, eh?
Sí, amb la mateixa experiència i els mateixos micros.
És molt fort, eh?
Que pa quan de la siguiente?
Ah, no sé, quan càpiga, no?
Això mateix.
Doncs ara. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, basat sobretot en festivals. Tornem d'aquí dues setmanes fent-vos una extensa crònica del Còmic Barcelona, però també entrevistant el Josep Rodríguez, que ha presentat el Mentre el cel no ens reclami, i també parlarem de l'LGTBI en la literatura del gènere fantàstic amb alguns dels escriptors que l'estan fomentant.
Thank you.
Quimèric, amb Karen Madrid.